L'hora de mossegar la poma, benvinguts al programa 261, el sisè de la novena temporada. Avui parlarem de l'acceleració tecnològica i com aquesta ens afecta en el nostre dia a dia. Un exemple, la quantitat d'informació generada per la humanitat des dels seus inicis, dels inicis dels temps, fins al 2005, ara es genera només en dos dies. Aquesta informació ens l'ha passada en Javi Moreno, referent formador en temes de programació a Càpside, i parlarem no només amb ell, sinó també amb en Marc Morera, responsable tècnic de l'empresa Alcodi. En temps estricte de tertúlia, parlarem del Chipgate, que afecta els nous iPhone 6S i 6S Plus, i també parlarem d'Instagram versus Flickr. En altra ordre de coses, els problemes de consolidació a Twitter i la nova Surface Pro 2 de Microsoft. Aquest programa t'arriba gràcies als amics de Capside.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
A Mossega la poma conversem de forma dispersa de tecnologia, ciència i moltes coses més. Avui fem Mossega la poma, control tècnic Sergi Perucho, el robotito que tot ho controla, en Marc Morera, també present avui a l'estudi. Merci.
Hola,
Marc.
Bona
avui
tarda.
Estàs de backup i de front-end. Estàs de tot avui.
De backup i de front-end.
Sí, backup perquè no està el Marc Alier. Fixeu-vos que avui, no sé si heu notat una certa tranquil·litat, la tindrem extrapolada en tot el temps de programa, segur. Hi ha qui se n'alegra i tot, perquè el Marc Alier està por ahí, ja tornarà. Tot i així, ell és el codirector i postproductor del programa. Producció, conducció i direcció que us parla en Tomàs Manzanares. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la poma a les seves respectives grelles. Avui, de forma especial, als amics, oients, equip tècnic i els responsables de Ràdio Sant Fost. També una salutació especial als amics que ens escolteu via canal digital a Nació Digital. Escriviu-nos a podcast@mossegalapoma.cat si voleu emetre gratuïtament el programa. És un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres. Ho dic així perquè estic despistat, perquè ara vindria quan el Marc diu: Tomàs, estic molt content, no? Però avui no hi és el Marc. On està el Marc? Sembla que va estar a Oporto i ara el tenim per ahí. La setmana que ve el recuperarem. Per tant, no tenim secció d'avui, estem molt content i anem directament a la forma de contactar amb nosaltres.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google Plus, cerca per comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis, la trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues S's.
Molt bé, avui amb una entrada superràpida, no portem 4 minuts i ja estem parlant en temps de... Aquest, anomenem entrevista, que avui no serà entrevista, sinó serà conversa, i serà conversa amb un amic, amb en Javi Moreno.
Hey, chics!
Hola, Javi. En Javi és amic, company de Càpside, expert docent en temes de programació, DevOps i Cloud. Ja ens va acompanyar en una conversa en un programa especial que vàrem tenir aquest estiu, el programa 254, on ens va parlar de les claus de la programació actual. Va ser un programa que no es va escoltar a les emissores de ràdio, només pel canal de podcast. Et vas agradar escoltant-te?
Bueno, és una passada, igual que avui, que estic aquí a l'estudi amb els micros xulos en directe.
Fa xoca, com diuen.
És superdivertit.
Sí. És xulo. La veritat és que això fa poc que ho tenim, aquests micros tan molonguis. Abans teníem uns micros, però era tipus com el que té el Marc, que és aquest més verd.
De PlayStation.
Sí. En Marc Morera, ja el coneixeu, és desenvolupador de PHP, promotor de la comunitat de Symfony, responsable tècnic del Codi. Aquesta novena temporada ja l'hem tingut en alguns programes i esperem que ens faci companyia quan les seves obligacions li ho permetin.
Bueno, el que se'n diu backup i front-end.
I front-end, no? Sí. Amb els dos, amb ells dos anem a parlar de l'acceleració de la tecnologia, és un tema genèric, no sé on això ens portarà, va ser el Javi que ens va dir, anem a sortir una mica de lo que són les bases estrictes de la programació, anem a fer això que vam dir que volíem fer aquesta temporada, que és mirar-nos la tecnologia amb un focus de més projecció, no? De més recorregut, i això, parlarem de l'acceleració de la tecnologia i les seves conseqüències. Els dos sou desenvolupadors, clarament, parlarem de l'acceleració de la tecnologia afectant a temes de programació. Per cert, tinc alguna pregunta que després us traslladaré, que m'han fet els oients. I, bueno, no sé, per on voleu començar? Javi.
A mi el que us volia explicar era una mica el que m'ha servit a mi també com a ajuda psicològica. Quan em trobo una mica sobrepassat per el ritme
de la feina.
De la feina, de com canvien totes les coses, de que has d'anar a aprendre contínuament i que realment arriba un moment que ja no saps per on continuar per mantenir-te al dia. El fet de pensar una mica com hem arribat aquí m'ajuda a estar una mica més tranquil·let, i si voleu us explico quatre cosetes de les conclusions que hem mig arribat, també perquè les compartim i vosaltres em diu que penseu, i potser tu em pares, Tomàs, que saps que començo a parlar i estem aquí a les 6 de la tarda.
Jo li intentaré anar donant pas al Marc quan el vegi que té ganes de dir alguna cosa, si no s'atreveix a tallar-te.
Super.
És bo que tinc una mica de debat entre els dos.
Atrevir-me, sí, home, sí, però escolta'm, ell és el convidat especial.
No saps què dius. Espera.
Ja porta dos programes, això serà ja una cosa habitual. Doncs deies això, que et feia de...
Sí, i de fet, una mica, si tires cap enrere, hi ha una història que us volia recordar, que m'he documentat perquè he mirat la Wikipedia, i sobre la història del profe d'escacs del rei d'Egipte. Recordo la història? Que li va ensenyar a jugar als escacs i en agraïment el rei li va dir...
Ah, sí, la famosa història de la progressió geomètrica. És?
Exacte.
Exacte.
Bàsicament...
Sí. Acabarà d'explicar, suposo, pels oients que no la tenen present. És interessant, eh?
Per sobre era que l'home li va dir, mira, tu em dones... Aquí tens el tauler d'escacs, ja sabeu com són, un 8x8 files. I vull un gra de blat, em sembla que era, per la primera casella, el doble per la segona, 2, el doble del doble per la tercera, 4, la següent 8, i així fins que t'acabis el taulell. I el rei en principi s'ho va mirar i va dir que...
Vale.
Que cap problema, claro que sí, que puede fallar. Si mireu, si ho feu amb el vostre taulell, amb grans de veritat, comprovareu que més o menys, quan arribeu a la casella 57, teniu més o menys un trilió de grans de
blat, no?
Blat, exacte. Que un trilió, bueno, és un milió de bilions, si no m'he equivocat. Si m'he equivocat, el Josep, el Ruano...
Ens corregirà segur, eh?
Exacte. I si arribeu fins a les 64, teniu 18 milions de bilions de grans, que la veritat és que no tinc ni idea de quant gra és això.
Diu el conte que no hi ha prou blat a la Terra com per poder-li pagar mai. Vull dir, mai es podrà produir tant de blat.
Exacte, no? Perquè a la Wikipedia també ho posa. O sigui que a la Wikipedia diu que més o menys cada any, ara mateix, fem 700 milions de tonelades mètriques de gra cada any. O sigui que si feu compte, sembla que quan hi cap a dins d'una tonelada mètrica, sembla que ara mateix necessitem 21.685 anys per pagar el que havia demanat el profe.
Molt, molt heavy, eh?
I que diràs, i esto qué tiene que ver amb el tema d'acceleració i tal. Bueno, bàsicament, la llei de Moore, com anava la llei de Moore?
Em sembla que el Marc la va explicar, però jo no la tinc massa clara, segur que tu sí.
Això és un dels fundadors d'Intel, si no vaig equivocat.
Ah, sí, correcte. Sí.
Que va pronosticar que per la seva experiència, als anys 70, que és part de la clau, que per la seva experiència, cada 2 anys duplicades la quantitat de transistors que pots ficar en un xip, que això al final ho extrapoles, perquè si ho dupliques capacitat pots fer cada 2 anys, per al mateix preu pots fer el doble de coses. Si comences a comptar caselles cada 2 anys des de...
Els anys 70.
Exacte. El tema està el que tu deies al principi, que fins al 2003 hem fet 5 exabytes de dades i ara les fem en 2 dies. I cada dia que passa, clar, això s'accelera i cada cop tot és més ràpid, en part perquè seguim aquest mateix ritme de progressió. I si tu pares a pensar, tranquil·litzes una mica, perquè dius, bueno, al final és que és normal que hi hagi dies que em sento totalment sobrepassat.
El que passa és que aquesta progressió ha estat molt lineal fins ara, que realment no és lineal, és una progressió
amb salts, no?
Bueno, no, és ja ho diré jo, és potencial, diguéssim, al final acaba sent 2 a la 64. El que passa és que jo crec que a poc ens estem arribant al nostre límit ja, és com si fos un límit d'aquelles de
gràfics. Però el problema de la informació, que és la produir-la o poder-la gestionar? Perquè el problema que jo crec que ens passa és que ara mateix d'aquelles coses que ens interessa saber, perquè no ens interessa saber de tot, hi ha tanta informació que no arribem a tot. Les persones que tenim curiositats a la vida, que no som totes, m'he donat en el transcurs dels anys, mira, això és un tema més filosòfic, però jo sempre he pensat que tothom som curiosos i fins i tot gent que està a Foro Cotxes pot tenir una certa curiositat en lo suyo, no?
Bueno, aquí t'has passat.
Aquí m'he passat, m'he passat.
Ja es veteix com Foro Cotxes, sí. Que com se vinguin...
Doncs, no, però és veritat, hi ha persones que passen per la vida i no tenen curiositat existencial de conèixer més coses, d'aprendre més, és així.
Aquesta gent segueix generant dades de la mateixa forma.
Exacte.
Són gent que segueix fent selfies a les discoteques, a la porta amb els seus cubates, i al final la quantitat ingent de dades, de fotografies, de qualsevol cosa que pot generar un humà...
O vídeos a YouTube, que ja no saben què fer amb els vídeos de YouTube.
I a més són els mateixos vídeos amb més qualitat, que llavors el tamany per minut és molt superior, i al final tot això alimenta el gran big data, això que està tan de moda ara, i tot això fa que al final el perfil d'una persona individual a nivell internacional sigui molt més complet.
De fet, una part important, ara que voleu parlar de Big Data, ja estem aquí fent cherry picking i deixant allà diferents temes, suposo que després anirem centrant i acotant. Jo crec que els usuaris normals, nosaltres, vull dir, no els tècnics, la gent que utilitzem doncs un iPad, un iPhone o un Android o... Ja no dic navegar des de casa per l'ordinador, em refereixo més a quan estem en escenaris més de mobilitat, que és el més comú. No som conscients de la quantitat de dades que generem quan entrem a les aplicacions, naveguem, fem clic, fem això. Totes aquestes accions, totes aquestes accions es deixen, es conserven, s'analitzen i s'exploten. Que això és una part important de...
I a més, projectes... lligat a tu, que no és una dada arbitrària, sinó que realment saps la persona que ha generat aquesta informació.
Sí.
Referent a això, tinc una història de 30 segons que crec que us pot ser interessant.
Yes.
És molt abstracte, no recordo exactament tots els valors exactes de la història, però crec que era una persona de Londres o de Regne Unit que va voler dir a la seva companyia de telèfons que li donés el reporting dels últims 6 mesos de tota la informació que tenia sobre ell. I després d'uns quants... judicis, va aconseguir que li donessin els últims 6 mesos i hi havia, clar, el teu telèfon mòbil, encara que no tinguis 3G, té connexions, fa els beacons, envia beacons a les antenes de telèfon i les envia cada cert temps dient, ei, tens algú per mi? Si això tu ho analitzes, et dona un Excel de desenes de milers d'entrades i tot això et pot fer un mapa de tot el teu moviment durant els últims 6 mesos. Només això, si treus davant de tota la part de xarxes socials,
les trucades, els whatsapps, tot allò que s'ha enviat, no?
Però només això ja és bueno, és que et saben on vas.
Al final tindrem que fer com el Richard Stallman, de caminar sense tecnologia, bueno, o aconseguir una millor legislació.
Sí que ho deia, la setmana passada ho dèiem, no? Que el millor ordinador, ho deies tu, el millor ordinador és aquell que està enterrat 4 metres sota terra i desconnectat de la xarxa. No sé qui ho deia, qui deia, o ho he escoltat jo per un altre podcast, com sóc tan oient de podcast, últimament ja no sé ni el que es provoca en el podcast de Mossega la Poma i altres molts que escolto.
Gràcies a coses com aquesta, el Google Traffic funciona.
Exacte. O gràcies a coses com aquestes, com ahir, per exemple, que vaig anar a veure una fricada de pel·lícula japonesa en el Festival de Sitges, i al tornar era no sé què Journey. Tu que ets friqui, Sergi. Molt bona, per cert, molt interessant pels que tenim curiositat per la cultura japonesa, és interessant aquesta pel·lícula. Doncs tornem a el que us estava explicant. Al tornar feia servir Waze. Hi havia un vehicle avariat, no sé què passa quan hi ha un vehicle... Si hi ha una pinya, s'espinyen i la gent es mata i trobes cadàvers, no et sap greu. Però si trobes un vehicle tonto avariat al costat de la cuneta i t'ha provocat una caravana de 2 hores i mitja, t'emprenyes. No? És una cosa curiosa del gènere humà. Doncs això, gràcies a Waze funciona perquè la gent reporta tot allò que està veient mentre s'està circulant. Generalment no és el pilot, sinó el copilot el que ho reporta. Però tu pots dir-li, estem parats, he vist un accident, està aquí la policia, compte que hi ha un radar. I tot això després ho va retransmetent en temps real. tal, no? És interessant l'aplicació de Waze per aquells que no la tingueu. Volies arribar a alguna conclusió, Javi, perquè ens hem anat per les terres
de Ueda? Crec que sí, però no me'n recordo. Sí, espera, si ho tinc apuntat, he fet miniguió i tot. El que us comentava era al final també el fet de que cada cop tota informàtica va més ràpid i cada cop anirà més ràpid. I la gent que esteu en perfil tecnològic potser teniu dies, com jo, que realment no saps ni per on tirar. I a mi, digues, digues.
Però jo, estàs dient, vol dir, no saps per on tirar, vols dir que has rebut tanta informació de coses noves que hauries de llegir, mirar-te i no sé què.
Exacte.
Que et quedes bloquejat.
Bueno, des del meu punt de vista, si jo al meu jo de fa 10 anys li dius que sortirà tot el tema de desenvolupament natiu en tablets, en dispositius mòbils, i que la part nativa no seré capaç de fer ni una petita aplicació, perquè híbrides sí, però natives no, jo no m'ho crec. I és que simplement ha arribat un punt en què tinc una branca gegantina del desenvolupament que jo
ja no
he
controles.
Tingut...
No sent desenvolupador expert.
Exacte, i no he tingut temps de ficar-me, literalment.
Això és un tema super, super interessant, eh?
Bueno, en el meu cas, no és que no hagi tingut temps, és que directament no tinc interès.
Però programar per mòbil, la primera... Jo només he fet coses híbrides, però la primera aplicació que vaig fer, vaig estar dando saltitos una setmana,
sí,
de l'il·lusió que et fa.
Jo també vaig agafar un dia, crec que era la... no sé si era la DS de Nintendo, i vaig fer una aplicació amb una piloteta que botava amb gravetat.
Ah, tu moles. Jo provo això i ja no torno a fer res més.
No, però em refereixo... Està molt bé, però jo crec que és el meu punt de vista, eh? Un s'ha de blindar sota aquestes coses. I és el que parlàvem abans, al final... Tu pots tenir certes motivacions en aquest aspecte i voler abarcar tant com sigui possible per descobrir la programació en tots els seus àmbits, o vols poder especialitzar-te, i un dia especialitzar-te en algú, ser bo, ser un referent, és molt difícil, requereix molts esforços i has de saber una mica a què dediques el teu temps, no?
Ok, guai, perquè tenim el punt de vista completament diferent, tu i jo. Jo, és veritat que és superimportant ser productiu el que estàs fent, però jo crec que amb el temps de vida que tenen les eines avui, qualsevol tipus d'eina, un sistema de desenvolupament, una toolchain, una tecnologia, un framework, el que sigui, amb el temps de vida que té, al final, si t'especialitzes moltíssim en un, en el moment en què simplement es passa de moda, que ja saps l'acudit de que cada 3 mesos tenim un framework nou de client, de navegador per desenvolupar...
Bueno, un JavaScript és cada 2 dies.
O cada 2 dies, exacte. Al final tampoc hi ha una progressió com la que tenies abans, que podies estar aprenent durant 10 anys i arribar a guanyar-te la vida durant dècades amb la mateixa tecnologia.
Estic d'acord, però sense estar-ho. Perquè tens tota la raó...
El Marc és sí. Soc de Barcelona, però sí. Soc de la perifèria.
Exacte.
Estic d'acord, però
exacte.
No massa.
I en el cas de que estigués aquí el Marc Calledón, ja me l'hauria
Sí,
no tindríem tertúlia amb el Marc aquí.
Un moment. M'encanta, eh? En el lado izquierdo y en el lado derecho, eh? M'encanta aquesta mena de debat. És interessant, però necessitem que entri una falca dedicada a les emissores que ens vulguin remetre.
Mossega la Poma es distribueix gratuïtament per a aquelles emissores locals que vulguin incloure el programa a la seva graella. Si ets una emissora o vols que Mossega la Poma s'escolti per l'emissora de la teva vila o ciutat, escriu a cultura@mossegalapoma.cat.
Doncs aquí a l'estudi, amb en Javi Moreno defensant el model holístic de desenvolupament i amb en Marc Morera defensant l'especialització, parlant de l'acceleració tecnològica i les seves conseqüències. Continueu, si jo m'estava passant bomba.
Doncs no estic d'acord amb tu. Tot i estar-ho, és important remarcar-ho.
I jo, perquè em sembla que ets més alt que jo. I...
Sí.
No sé si acabaria bé.
Diu el Sergi que pelea machete.
El tema és el següent. Estic molt d'acord amb tu en el moment en què el model d'especialització és exclusivament sobre l'eina. Vale? En el meu cas, jo faig Symfony. De fet, donat el meu tipus de projecte, tota la feina que faig avui en dia relacionada amb la tecnologia o amb la programació és PHP en si, com a programació, com a llenguatge, sense cap mena de framework a sobre, i a sobre li poso Symfony, que és amb el que funciona el meu projecte. I llavors dic que estic d'acord amb tu perquè hi ha certes persones o hi ha certs models de programadors que el que fan és especialitzar-se només en el framework cap a client final. En aquest moment tu t'estàs especialitzant en una tecnologia que pot desaparèixer demà passat. El tema és, mentre estàs fent això, aprofitar per aprendre certes coses que tenen a veure amb la programació en general. Per exemple, Symfony. Què ha portat Symfony i per què s'està menjant el món en certa forma, no? Perquè a part de ser un framework poderós i un framework que s'està utilitzant molt, a part t'ensenya moltes coses de la programació. Llavors, d'aquesta forma mates dos ocells d'un tret. En el moment en què Symfony desapareixi, et quedarà tota l'altra vessant i seràs molt capaç d'anar-te'n a un Laravel, d'anar-te'n a qualsevol altre framework nou que potser ara ni coneixem ni tenim expectatives de que surti, no? Llavors, sí que és veritat que jo reconec que estic molt especialitzat amb la meva especialitat, vale?
Valgui la redundància.
Ojo, eh? Però sí que és veritat que sempre intento aprendre a programar.
I la part aquesta de la inquietud per aprendre, per seguir coses noves, quan portes molt temps al mateix, no és simplement una necessitat que tens per no avorrir-te del que ja estàs fent, del que portes?
Saps què passa? Que el meu perfil és un pèl estrany, perquè jo no he sigut informàtic de tota la vida, per dir-ho d'alguna forma. Jo no he nascut a casa amb una mentalitat informàtica, amb una necessitat d'agafar un ordinador, no. Jo sóc una persona que m'agrada molt ser original, tinc moltes idees, i llavors en la informàtica he trobat la forma de plasmar totes les meves idees. I a més, això ja ho parlàvem l'altre dia, part de la meva vessant d'informàtic és tot el tema de la comunitat, tot el tema de conèixer gent. Això la gent ho desconeix, amb tot el tema de la tecnologia, sembla que només hi hagi tecnologia, però en el moment en què te'n vas, la relació amb les persones, amb la comunitat...
Aquí, tot i que estigueu a banda i banda del quadrilàter, aquí sí que hi ha un nexus d'unió entre tots dos, perquè tu estàs potenciant comunitats, és una forma, diguéssim, de sociabilitzar el coneixement, i al Javi li encanta la docència, que és una altra manera també de sociabilitzar el coneixement, no? Javi, digues.
Que segurament aquesta part que és més humana és probablement a més la part menys coneguda de la indústria. Sembla al final que quan algú pensa en un informàtic o en un desenvolupador en concret o algú de sistemes, estàs pensant en una persona que està tot el dia en un soterrani i gairebé aïllat, quan en realitat és molt al contrari avui en dia. I en part això és bastant evident si t'ho paràs a pensar, perquè tota la acceleració que tenim ara de coneixement en part és simplement perquè compartim, perquè ens estem tot el dia comunicant coses, com tu dius, a comunitats, perquè estem escrivint en foros, estem a l'Stack Overflow, estem publicant projectes open source, el que realment avui en dia, si necessites dedicar-te a aquesta indústria, la teva inversió principal per poder fer-lo és un portàtil. Jo recordo que quan em vaig fer autònom, la inversió per arrencar el negoci van ser 700 euros i la resta tu trobes a...
La resta van ser impostos, no?
Sí, però això un altre dia, si voleu, podem parlar. Però
impostos.
Dels impostos. I el tema de ser autònom i demés. Però realment, més enllà d'això, no hem tingut que comprar maquinària, no has de tenir un local, i la part d'aprendre és per el que dius, per la capacitat de compartir coneixement que tenim. Una part que no és tan pública fora de la indústria com a dins, que ho tenim molt assumit, i és una part també xula i interessant perquè hi ha altres indústries, moltíssimes altres i molts altres camps del coneixement que no tenen la cultura de compartir que tenim nosaltres.
Ni espais ni llocs on fer-ho tampoc.
Exacte.
Potser, no? Voleu que avancem una mica més amb la teva idea de l'acceleració tecnològica?
Està relacionat també amb això, perquè des del moment que pots aprendre gairebé qualsevol cosa del que necessites per treballar amb un portàtil, ja pots fer projectes, i a les eines que fa 15 anys o 10 anys costarien moltíssims milions, ara les tens com a projecte open source per fer el que sigui. Al final és com assumeixes les coses, com assumeixes el ritme. I a mi em van donar una formació fa un temps, fa bastant, sobre Scrum, que és una forma que ja coneixeu de desenvolupar projectes. I una de les slides que em van passar, perquè hi havia bastantes slides...
Pels oients, Scrum és una metodologia, no? de tirar endavant projectes. No?
Exacte, és una forma d'intentar treure la por a no saber com estaràs dintre de 2 mesos, assumint que simplement no ho sabràs. Bàsicament això és per mi, Scrum. Mm. Però una de les slides que hi havia era molt xula, perquè et posaven l'evolució d'un producte clàssic com un Ford Fiesta. que el Ford Fiesta és un producte que, mira, va sortir la primera versió del 76, l'any que vaig néixer jo. El 76, hola, millor,
què
tal?
Que bo, eh?
Després van treure una segona, el 83, el 89...
Però no sé les versions que té, però sempre m'ha semblat lletjíssim. Però
bueno, les darreres? Sí, jo, la veritat és que la darrera no em sembla desagradable. Les anteriors, les del 95, per exemple, era horrorós.
Deies el 76, va tenir una segona versió al...
89, 95, 2003, 2008... Bueno, al final, cada 6 anys, més o menys, o 7 anys, treuen una versió nova. A la segona slide, si us imagineu el PowerPoint, la segona slide és, mira, l'evolució de l'iPod, de com Apple va fer un producte i com van anar les generacions de l'iPod. I si tu miraves, va sortir un el 2001, el 2002, el 2003, el 2004 van sortir dos, el 2005, el 2006 i el 2007, bueno, l'evolució de l'iPod, que al final és l'iPhone, perquè no deixa de ser una continuació lògica.
Estem escurçant moltíssim els temps, no?
Exacte, és que de fet...
L'iPhone va ser una disrupció. Sí que és un iPod, però no és un iPod.
Va haver-hi un salt. Si en el marc aquí no vull polemizar, perquè esto me lo guardo per quan estigui. Però al final el tema és que simplement no tenen el concepte de producte com a diferents versions d'alguna cosa, sinó que és un continu avui en dia.
Això m'encanta, això que acabes de llançar. Sabeu quina sensació tinc darrerament? Que abans compraves un iPhone o un iPod, potser amb els iPods era més clar, i tenies un producte acabat. Ara, que mira, aquesta setmana estic pensant en vendre'm el MacBook Pro que ja tinc del 2010, que està molt maquillat, però és un ordinador ja de fa un quant temps, sé a qui li pot fer servei molt més que a mi, que jo vull ara un MacBook Air, i quan m'he estat mirant les especificacions i he estat mirant quan canviarà, quan li posaran els xips nous i tal, va arribar a un punt que vaig tenir la sensació de que estava prenent la decisió d'adquirir quelcom que no estava acabat, que anava a canviar en molt poc temps, no?
I ja està, però no només amb això, és que al final és la idea de que tu tens un projecte a llarg termini i fas simplement l'estat d'aquest projecte cada any, quan arriba l'època el treus i ja està.
Això de no tenir un producte acabat per treure al mercat, n'hem parlat molt, i nosaltres aquests dies hem assistit per temes d'empresa a llocs on això s'explicava, en el sentit de, ho estàvem parlant del cicle de desenvolupament de software, ¿vale? En el sentit de que la nova tendència és que tens una cosa petita de modificació, treu-la, no paris, eh? Estàs contínuament en fase de generació, no?
Fins al punt de que no tens ni versions, un Gmail no té versions, simplement quan arribes vas traient les característiques noves quan estan disponibles.
És diferent, Gmail és una interfície gràfica i al final...
Gmail és un producte també.
Sí, però...
És
un servei, eh?
Sí, però, exacte, però igual no que pots... un iPod, simplement.
Sí, és diferent.
En quin sentit? Que pots desplegar més ràpid, però que és més difícil posar a fabricar un iPod que un Gmail, que simplement desplegues una versió nova.
Però... un producte cloud, és un producte que tu no pots fer servir, diguéssim... Bueno, és que potser jo ho estic mirant des d'una altra perspectiva. Un servei com aquest, tu pots anar traient versions sense avisar pràcticament, com a molt posant wizards de les noves coses que van sortint, que és bastant habitual. Hi ha certs tipus de projectes que tu no pots anar traient versions. I si les vas traient, has de tenir una certa política de versionatge.
Completament d'acord, perquè sobretot si són projectes que després fan servir per desenvolupar un altre projecte, exacte, desestabilitzes a tothom, que mira, és el que ens passa amb JavaScript en el,
exacte,
amb el Node.
Però... molt ràpid, perdona, és molt senzill, tu no pots, no, perquè ho fan i té nassos que ho facin. Tu no pots treure un telèfon amb una sortida de corrent, com pot ser l'iPhone 4S, i de cop i volta treus un altre telèfon amb una altra sortida de corrent, i de cop i volta en treus un altre diferent, que ho pots fer, i realment per ells és genial, perquè agafen el cable antic, el treuen, i tota la gent que tenen el cable antic pues, tornen a vendre el nou, i ja està. És una forma ells també d'anar traient pasta.
Què passa aquí... Tu pots mirar de les dues maneres. Jo no sé on està la veritat, eh? No ho sé, però vull posar un punt de contraposició. A l'iPhone 4, que tenia el connector clàssic, el que tenien de l'iPad antic, era molt més gruixut que els iPhones actuals. I perquè un iPhone actual sigui el prim que és, ha de tenir un Lightning, ha de tenir aquest tipus de connector.
Jo negaré en públic que dono la raó en un tema d'Apple.
Gràcies,
però,
Javi.
Però jo crec que també va per allà, que simplement si vols assumir, però tant en hardware com a software, la innovació, el ritme que hi ha...
No sé fins quin punt Que tot depèn d'on posis el valor. Si tu poses el valor amb l'estandardització i en què el consumidor no ha de pagar més per un producte, aleshores haguéssim hagut d'anar al connector universal.
Correcte, que es diu USB.
Bueno, l'USB no ha de, és molt extès, però no vol dir que sigui universal.
La U de USB és universal.
Ja, però quin USB? L'USB 3, bueno, l'USB 2, l'USB-C...
Dels 60 tipus de USB diferents, clar, que són universos paral·lels, sempre ho pots dir així. No?
És que ni fins i tot l'universal no és universal. No? Bueno. Vull que el Javi avanci, perquè vull que, sé que està arribant, diguéssim, al terreny de les conclusions, i jo tinc una pregunta que ens ha fet arribar el Carles Caño, que t'ha fet, us trasllado als dos, i és una pregunta interessant. Per tant, abans d'acabar...
Bueno, ràpidament, que al final, si assumeixes aquest ritme d'innovació i aquests canvis continus i la resta, tens la part dolenta de que te sents que tant tens una crisi existencial de què estic fent a la meva vida i com la superaré, com podré fer més coses. Però per l'altra part, arriba un punt en què la innovació és tan gran i tan ràpida que podeu fer coses com el Dropbox, per exemple, que la gent de Dropbox, quan realment va explotar com a servei, eren 50 persones a l'equip tècnic. Ara són 200. Són 200, 400 milions d'usuaris actius, eh? Que és, a mi em sembla increïble, però ja lo totalment esbojarrat és el WhatsApp, que tenen aquest mes han arribat als 900 milions d'usuaris actius amb 50 desenvolupadors. Un equip de 50 persones, que quan jo vaig començar 50 persones no tenies ni per canviar els discos durs quan se feien malbé, pots fer servir alguna cosa com el WhatsApp, crear-lo. O a nivell més local, els nois de CartoDB, que han tornat a aconseguir financiació, que tenen un producte superxulo, ara són més gent, són dos xicots, em sembla, que de Madrid.
I són d'Espanya.
Sí.
Per què tan poca gent poden fer tant?
Perquè, com deien abans, el coneixement flueix d'una forma molt més ràpida. La part d'infraestructura és molt més econòmica, ja no el portàtil que tinc jo per desenvolupar, sinó que puc crear un data center al cloud, amb quatre instruccions puc crear una infraestructura absolutament brutal, i al final la capacitat de distribució, que en molts casos en altres negocis era el punt en què et tallava el negoci, no podies arribar al client, ara amb internet és universal, pots arribar a mig planeta fàcilment, crec.
Estic d'acord amb tu amb una cosa, i és que aquests serveis i, diguéssim, mitjans que necessitaves per arrencar un negoci d'aquestes característiques fa 10 anys, avui la majoria els pots encarregar fora i et concentres bàsicament en desenvolupar i promocionar. I el més és treure pasta.
Exacte.
Mira, em va genial perquè us trasllado la pregunta del Carles Caño a tots dos, que diu així: algun dia els desenvolupadors seran inútils i substituïts per robots o software d'intel·ligència artificial? En cas afirmatiu, quants anys queden per Skynet?
Sí, queden 3 anys i 2 mesos.
Resposta absolutament
correcta. Sergi, deixa d'estudiar informàtica, que no sabeu parlar, xato.
De totes maneres, jo no m'emprenyaria, ja farem una altra cosa. Si al final tenim intel·ligències artificials que poden, o simplement el fet que es democratitza tant que tothom pot fer les seves aplicacions per resoldre els seus problemes, doncs farem una altra cosa i ja està.
Escolta, nois, m'encanta haver-vos tingut avui aquí en aquest combat, que no ha sigut pas combat, a parlar una mica en profunditat de temes sense interrupció del Marc, que això crec que ha donat molt... Por favor, ¿puedes poner uno de esos que estamos muy contentos? Josep Ruano, estem esperant el teu feedback d'aquesta... Ara dirà, oh, molt bé, molt maco, però molt avorrit, perquè clar, faltava el Marc que fotés canya. Acabem aquí aquesta primera part del programa amb conversa amb en Javi Moreno i amb en Marc Morera. Per cert, tots dos sou del gener, febrer, de primers d'any?
Març.
Març, tu?
Agost.
Agost, vale. És una cosa que us volia preguntar. Doncs i ara seguim amb ells en uns instants amb temes de tertúlia ja, però primer, fa dies que no ho fèiem, ens retrobem amb el racó Mossegui. Doncs això, feia ja diverses setmanes que no teníem aquesta petita secció, que és la que fem servir amb aquesta música de la fregoneta que tira enrere, per comunicar-nos directament amb vosaltres i sobretot per agrair-vos la participació. I avui vull agrair a en Miquel Gavarró el seu comentari a l'entrada del blog de l'episodi anterior, el 260, on ens felicita pel programa i també ens comenta altres coses. També vull agrair a en Carlos Martínez, que ens va comentar... crec que va ser... Ah, sí, que es va dir que parlem d'un vídeo on es veu una motocicleta elèctrica de Domino's Pizza. És boníssim, no sé si l'heu vist, el posarem a les show notes, a les notes del programa. Com és elèctrica no fa soroll, i com els pitxeros sempre van follats, al final li van posar uns altaveus a la moto perquè feia tot, 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 però amb una veu de persona, feia tot, 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 brom, brom, pizza, domino, pizza, domino, pizza, brom, brom, brom. Boníssim, doncs us el posarem perquè és genial. Doncs això ens ho va comunicar en Carlos Martínez. I finalment també en M. Solde, no sé el seu nom, perquè estava tot així escrit amb el nick, ens ha deixat una valoració a iTunes, a la conta d'iTunes del podcast de Mossega la Poma, i diu: avui estic molt content de tornar a escoltar-vos. Bé, avui i sempre. Miquel Barceló, un crac cada vegada que ve. Suposo que això ho feia arrel del programa fa pocs, tres programes que van tenir aquí el Miquel Barceló. Per tant, us animo a tots a que ens deixeu valoracions i, sobretot, molt important, que ens deixeu comentaris, com el que ens ha fet el M. Solde, al canal de podcast d'iTunes. Sé que costa entrar, que heu d'anar allà dintre i buscar Mossega la Poma, però si ho feu, ens poseu estrelles i ens deixeu comentaris, us ho agrairem. I si vosaltres voleu estar agraïts amb nosaltres, hi ha una manera molt fàcil de fer-ho, que és que si us cal anar a comprar qualsevol cosa a Amazon, feu a partir del nostre mitjà d'afiliats, del compte d'afiliats. És molt fàcil, ho trobareu a la web, a la pàgina principal, o al peu, si accediu des de la versió mòbil, o està al peu per no molestar la lectura. Això és una deferència que ho fem cap als nostres oients. En qualsevol cas, ja sigui per la web o sigui des de l'escriptori, cada entrada, cada capítol del programa té una entrada a les show notes, allà trobareu el link general d'Amazon, i a més, si parlem d'alguna cosa expressa que es pot comprar a Amazon, també estarà enllaçat via l'enllaç d'afiliats, que ja sabeu, a vosaltres no us costarà més, però a nosaltres ens deixarà uns cèntims.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Molt bé, doncs avui en Tertúlia Tecnològica no tenim ni en Carles, ni en Dani, ni en Marc Alié, sinó tenim en Marc Morera i el Javi Moreno, que extendran la seva part de tertúlia, la seva part de conversa inicial cap a la tertúlia. I de la primera cosa que us vull parlar és del Chipgate, que sé que no teniu massa idea.
És alguna cosa d'Apple, no?
Sí.
Ah, no, no me viene nada.
Tu no tens Apple, ara que penso, Javi.
No tinc res d'Apple, perquè és el mal personificat.
Quin mòbil fa servir?
Un G3, un LG, el G3, que ara mateix costa, em sembla, que 170 euros. I és veritat que en condicions de poca llum, si és dimarts i hi ha lluna plena, les fotos les fa pitjor, però si no, les fa superbones. I quant costa l'iPhone 6?
Depèn del model, però a partir de 700 200, euros cap amunt.
Quant? 200 has dit?
Ah, no, no, era una pregunta.
Una pregunta
amb quants més.
Tu sí que tens coses d'Apple.
Jo tinc el MacBook Air, però haig de dir que com a mòbil tinc el Nexus, però a casa tinc el 8210.
Ah, molt bé. Tu què fas servir com a ordinador?
Ara mateix un Surface 3 per quan em moc i quan...
De Surface vull parlar després de la nova Surface. M'agradarà conèixer la teva opinió d'antes i després. Bé, doncs això del Chipgate us explico el que és, que estimats oients i oyentes. Es diuen oyentes? No, es diuen oients. Doncs això, el xip A9 és el xip que munten els nous iPhone 6S. No, no patiu, si sentiu els acoples, només ho sentim nosaltres, els oients, per sort no ens escolten. Doncs això, el nou xip A9 que munten els nous iPhone 6S i 6S Plus no els fabrica Apple. Apple els dissenya, però els fabrica Samsung, per una banda, curiosament, Samsung és fabricant del xip A9 dels iPhones, i d'una altra l'empresa TSMC. Aquests dies han sortit proves que fan alguns especialistes, el que es diu benchmarking, que testejaven la durada de la bateria d'aquests nous models de telèfon. I aquestes empreses que han fet el testing, algunes han publicat unes dades que diuen que la durada de la bateria és menor amb aquells iPhones nous que munten el xip A9 fabricat per Samsung versus els que munten el xip de TSMC. Doncs això.
Tomàs, perdona, i per què és que tenen dos proveïdors ara? Perquè volen deixar de banda Samsung, potser? O...
Jo crec que sempre han tingut dos per si hi ha algun greu problema. La diferència, a veure, tampoc ens flipem, la diferència de durada de bateria va entre un 5 i un 12%, segons els benchmarking. El que passa que, clar, et compres un iPhone 6S Plus de màxima capacitat i et deixes mil i pico d'euros. Hòstia, penses, m'he deixat 1000 i pico d'euros i m'ha tocat el xip malo. Bueno, és que me voy a enfadar, eh?
La diferència és que al cap d'un any, en lloc de durar-te 5 hores la bateria, et durarà 5 hores i mitja.
Ja.
No?
No, diuen que a l'estrès aquestes diferències es nota en quan es fan proves, diguéssim, d'ús en alta intensitat. És a dir, que estàs reproduint vídeos, navegant constantment. No és un ús normal del telèfon, que té... Bé, doncs avui Apple, no sé si avui, ahir era festiu a l'estat espanyol, però no fora, i per tant Apple va fer un statement, va fer una declaració oficial, i diu que tothom tranquil, que poden haver-hi diferències entre un telèfon i un altre, que no específicament siguin adreçades al fabricant del xip, que sí que és veritat que si poses un telèfon en estrès, amb calor, amb no sé què, doncs poden haver-hi diferents respostes, però que en general la seva mitja de diferència entre un telèfon i l'altre pot ser entre un 2 o un 3%.
Bueno, un 3% també entra potser dins dels paràmetres de, que hi ha per el control de qualitat, també, que probablement no tots els telèfons que es fabriquin, encara que siguin del mateix proveïdor, tenen exactament el mateix rendiment.
Hi ha una crec que la nou d'un fabricant i de l'altre, la mida del xip és diferent. Un és més petit i per tant s'escalfa més.
Pot
quan,
dissipar
no sé
més calor.
Exacte.
Sí, sí.
Pot anar per aquí la història. Vosaltres aquestes coses no heu tingut mai problemes, per lo vist, no?
Sí, bueno... problemes amb la bateria, és un clàssic.
No s'ha passat mai que el telèfon... A mi, a l'iPhone, només quan el poso en el cotxe, que el poses contra... Jo tinc una mena d'extensió, de suport, que està contra el vidre i el tinc enganxat en aquest suport, i sí que realment quan vas conduint amb condicions de que li doni el sol s'escalfa molt. I algun cop se m'ha parat i m'ha dit que el telèfon havia superat el...
A mi això em passava amb l'iPad original, quan estava a l'exterior executant una aplicació que teníem que estàvem desenvolupant, però també era una aplicació que era bastant exigent, amb el GPS de tota l'estona, encès, tot era bastant pesat. Entrava dins de lo raonable, que en aquest cas simplement esperes per lo que tu dius, per excés d'escalfament.
Que sapigueu que de moment, i suposo que arrel de la declaració aquesta d'Apple, no hi ha cap canvi. Hi ha un lloc, intentaré buscar-ho i posar-vos-ho a les notes del programa 261, un lloc on a partir del xip, que, o sigui, del número de
referència,
email o no sé com se diu, sí, del telèfon, et diuen quin xip, si el teu xip l'ha fabricat un o l'altre. Això és una base de dades que és oberta, que s'ha creat fa poc, que es va alimentant de diferents referències.
Llavors no se podria arribar com a Volkswagen tenir que donar les claus del telèfon i dona'm un nou, no?
Jo crec que no, em sembla que no. No va per, de moment la cosa no va per aquí. Bé, vull avançar. Aquests dies, clar, vosaltres no sou usuaris, ho hem parlat abans de començar el programa, no sou usuaris d'Instagram.
No.
No. Pues Instagram abans era una aplicació per fer fotografies i compartir-les en les xarxes socials, ¿vale? Però ara és una aplicació per meter.
No estem parlant de menjar, no?
No estem parlant de menjar. Sí, no, de veritat, ha canviat la... Exacte, fa un gest al Sergi que no se'l puc reproduir per la ràdio ni pel podcast, però tothom ho enteneu.
Jo no l'he enganxat, eh?
No?
No.
No. Ah, doncs pues és.
Pameter, vale.
Pameter.
Fantàstic.
Doncs això, doncs... amb això vull fer una reflexió, més fora de la conya, que sí que és veritat que ha canviat una mica l'àmbit de les persones que la utilitzen i per què la utilitzen. Perquè al principi la gent... Bueno, i també quan la utilitzen sempre la utilitzen per lo mateix, en fi. Jo Instagram l'utilitzo sobretot perquè quan sortia de viatge, quan el viatge pot ser un cap de setmana que te'n vas d'excursió, no? M'és supercòmodo tenir un lloc centralitzat on no pujo totes les fotos que faig, sinó aquelles que m'han agradat més. Li faig 4 xurradetes de retoc i les pujo. I normalment són molt anonimitzades, ni tan siquiera vull que surti jo ni les persones que venen amb mi. Faig fotos de paisatges o de llocs, no? I per això Instagram a mi m'agradava. Però la veritat és que ara comença a admetre publicitat, comences a rebre informació de gent que tu no segueixes però que Instagram et fa que la segueixis o t'envia informació d'ells. Bàsicament són empreses i a mi això no m'acaba d'agradar.
Bueno, al final també és que han de pagar les factures, m'imagino, i estan buscant a veure d'on poden treure els diners. Abans no es monetitzava per publicitat Instagram?
No, Instagram la va comprar Facebook i en principi no... Sí que hi havia marques, ¿vale? Però no hi ha promoted, no hi havia fotografies promocionades.
I ara llenço jo una pregunta a tu.
Digues.
Què creus que passarà amb WhatsApp?
Ah, bona pregunta.
Perquè al final WhatsApp, el model de WhatsApp és el mateix, el va comprar Facebook també, i Facebook sempre ha sigut de fer publicitats.
Jo el que estic veient ara és el cost tan gran que suposa abandonar un servei quan aquest servei és popular i l'utilitza tothom. Ho vaig intentar en el seu dia quan va sortir Telegram per deixar WhatsApp, però el problema que vaig tenir és que a Telegram no hi havia ningú. Exacte. Era un desierto.
Bueno, va haver aquell dia en què resulta que WhatsApp va caure les descarregues
Això va passar 24 hores.
Sí, però el Telegram va recollir moltes noves instàncies.
Però després la gent no va seguir, va tornar a WhatsApp. No. Jo ara estic migrant a Flickr. Flickr és un servei que molts de nosaltres el coneixem de fa molts anys. La veritat és que ha canviat molt. La veritat és que per la gent que li agradi la fotografia, l'aplicació que té Flickr per iPad és una aplicació ole tus huevos, i l'aplicació que té Instagram per iPad és una autèntica merda horrorosa, i ho dic així amb totes les seves paraules, i fins i tot la de iPhone també és molt més agradable. El servei com a aplicació està molt més adreçat a la gent que realment li agrada la fotografia.
I tu feies servir la part social d'Instagram o simplement la part tècnica, que és el que i això ja t'està costant, no?
La veritat és que la part social de Flickr és molt menys treballada que la part social a Instagram, és l'únic. Que si quieres, si te
gusta... quan vaig sortir de Flickr, jo vaig fer l'altre camí fa molts anys. I a mi la part tècnica, bueno, tens que exportar les fotografies, has de tenir un backup o el que sigui. Però el que realment va ser complicat va ser exportar, impossible, de fet, exportar la part social. O sigui, jo he perdut el contacte amb gent que tenia relació perquè simplement ja no comparteixes l'aplicació.
Tens raó. Bueno, jo auguro, ja veurem, no m'he guanyat mai a la vida fent de pitoniso, ni perquè, i per això tinc que treballar guanyant mal les garrofes d'una altra manera, però jo auguro que poden haver-hi, no sé si Flickr, però sí que segur altres, perquè realment Instagram fa una feina, fins ara estava fent una feina molt interessant, que era molt de depurar, de no tenir soroll sobre aquells que no volies tu tenir soroll, cosa que a Twitter no passa i que a Facebook costa més, no? En fi, l'última cosa, i així parleu vosaltres perquè segur que teniu més experiència que jo, la nova Surface Pro 2, no? Es diu, de Microsoft. Què en penseu?
Vaig veure l'altre dia el vídeo i de fet crec que va ser el primer vídeo que sortia, em sembla, i bastant espectacular. El que passa és que tornem al de sempre. Jo tinc una opinió molt forta en temes de Microsoft. Jo fa molt que no sóc usuari de Microsoft, però pel tema de que sóc desenvolupador i la plataforma de Microsoft per desenvolupadors és una autèntica merda. A mi em costa molt cada cop que haig de fer un entorn de desenvolupament en el meu cas, doncs, en el que sigui PHP i tal, és una autèntica merda. No, és a dir, diguéssim que competir amb la consola d'Ubuntu, d'un Linux o d'un Mac no hi ha per on començar.
El que passa que el Surface Pro, d'acord, jo entenc el teu punt de vista de crítica des de la vessant de developer, clar, però com a usuari final, jo l'únic que li veig és que és un ordinador portàtil de veritat, super portàtil, ¿vale? Que té coses que l'iPad Pro encara no ha arribat. Potser té altres coses a l'iPad que no té la Surface Pro. A mi m'agrada. Però és cara també de collons.
1.500, dèiem?
O més, depèn de més, com facin el canvi.
Jo porto 2 mesos amb la... No, 1 mes i mig, amb la Surface 3, el model que hi havia abans, que és diferent, és un altre... No és exactament el mateix concepte, perquè el teclat de la Surface Pro 3 que hi havia abans és un teclat molt tonto que a preu d'Apple, pràcticament. I en canvi el teclat nou porta la GPU a dins, que és una passada perquè realment tens el rendiment per poder fer el que s'has de fer amb un ordinador, que és jugar al Witcher 1, 2 i 3. Però a la tablet que tinc, la Surface que tinc, com a ordinador de dia a dia, és que és perfecta. Perfecta.
No trobes a faltar un ordinador.
No desenvolupo amb la Surface. Tinc el meu Acer per desenvolupar, perquè sí que és molt més complicat deixar sense rendiment l'ordinador, el portàtil que tinc per desenvolupar, que a la Surface, que en el fons té un ventilador, però és un ventilador superpetit.
Encara estem en aquell punt on les persones que no només naveguem, mirem el correu, accedim a les xarxes socials i escoltem música, veiem una pel·li, veiem el YouTube, els que treballem amb, i quan dic treballar amb vol dir àudio, vídeo, disseny o desenvolupament, no hi ha un concepte iPad, un concepte tauleta que ens acabi substituint tots els escenaris.
Si et serveix d'experiència, el webinar que estem muntant ara sobre, bueno, és vídeo per internet, l'estic editant en part amb la Surface i tira de sobres.
Sí.
Amb la part d'edició de vídeo i d'àudio no tinc cap problema.
Jo estic convençut, o sigui, el problema no és que tirin. Els chips fa que últimament tirin. El problema és la comoditat que jo tinc amb un portàtil clàssic de control C, control V, on tinc la meva pantalla externa, on tinc un workflow que més complicat de fer.
Sempre necessitaràs una Dockstation o cara o barata. Jo tinc una muntada barata de mercadillo, anar juntant peces per poder fer aquest tipus de coses, que necessites més pantalla i més teclat.
No, vull comentar res més, Marc. Vale, perfecte, perquè a més anem tardíssim i encara tenim les propostes mosseguis. La tertúlia, perdoneu, sí, error meu. Aquesta tertúlia, com sempre, i avui encara més motiu, perquè el Javi i jo treballem a Càpside, la patrocina Càpside.cat.
Càpside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Càpside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Càpside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat. Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
Molt bé, doncs temps de propostes, us emplaço Javi i Marc, si teniu alguna cosa les dieu a última hora. Jo mentrestant vaig deixant anar les que tenia apuntades. En Carles Canyo ens recomana un article, com fer backup de les nostres fotos de WhatsApp a Google Drive. Podeu netejar-les abans, perquè WhatsApp sempre envia moltes coses que no convé que la dona les vegi, però igualment les podeu totes fer un backup contra Google Drive. En Dani Parra, una altra proposta, ens parla d'una app per macOS 10 Yosemite, no sé si està ja per el capitán, que es diu Mounty, una utilitat per muntar automàticament disc NTFS en mòdul lectura. Jo l'he estat mirant i diria que no només és en mòdul lectura, sinó en mòdul lectura i escriptura, però sempre els que utilitzem Mac sempre hem tingut problemes amb treballar amb unitats NTFS, que són, pels que no sapigueu, no sigueu tècnics al sistema d'arxius que utilitza Windows, i la veritat és que Mounty és una solució clàssica que funciona prou bé. Jo us vull recomanar una aplicació que es diu Assembly. Em va cridar atenció pel nom perquè ens va recordar tots a l'Assembler, ¿vale? Però no té res a veure. És una aplicació que és de pagament, val 2,99 €, està per iOS i serveix per dissenyar logos, icones, personatges, escenes il·lustrades. És una meravella. És una aplicació magnífica. Jo, que sóc zero en creativitat, però em va semblar una aplicació màgica perquè amb molts pocs elements pots fer unes coses d'una qualitat brutal. Això que parlàvem de que els desenvolupadors encara tenen un terreny que és crear aquestes meravelles i aquestes joies. Us sona, sembla?
No.
Pues, abans de comprar-la, perquè ja dic que és de pagament, doneu-li un cop d'ull. Per cert, m'agrada cada cop més Medium. Medium és aquest sistema on els articles són realment per llegir-los i són enriquits i pots anar mirant. Aquesta aplicació la vaig descobrir gràcies a un article a Medium. I acabo amb en Sinerbof, el nostre oient de Carolina del Nerd, que per cert els ha passat un huracán per sobre, suposo que estarà bé, amic Sinerbof. Ens parla que ell ja ha tingut la sort, com està als Estats Units, de veure la pel·lícula de Martian, el Marcià, i diu que val molt la pena, de veritat. Atenció a les llunes gens rodones d'Eimos i Phobos, que són dos trossos, són, són dos patatetes, perquè de fet no són rodones, no, no tenen prou massa com per ser circulars, i això ens recomana a la pel·lícula de Martian.
Jo, que us apunteu a un gimnàs i que us apunteu a fer activitats dirigides, i en concret que us apunteu a Martorell algun gimnàs que hi hagi i pressioneu perquè posin body pump. Si no sabeu què és body pump, ho busqueu, perquè ho necessiteu. I jo necessito que m'obrin un gimnàs amb body pump a prop de casa.
Vale, perfecte. Això és una proposta museguin interessada, una PMI. Vale?
Jo tinc dues petites. A final de mes hi ha la PHP Conference de Barcelona, una de les més importants que hi ha a nivell internacional, es fa aquí a Barcelona a final de mes, i després al mes de desembre hi ha la Symphonicon de París, que és la internacional de conferència de Symphony, que es fa cada any a una ciutat diferent. Aquest any és París i em sembla que seré speaker i tot.
Ah, molt bé. Doncs sí. Si teniu una estona i voleu apropar-vos a París, trobareu en Marc Morera per allà fent de speecher.
Una tarda.
Marxem i toca ja fotre el camp. That's what I do with a drunken sailor. That's what I do with a drunken sailor. Oh, that's what I do with a drunken sailor. Early in the morning. Hey ho! Molt bé, la setmana vinent a Mossega la Poma ens visitarà l'amic i expert en macroeconomia, en José Cabré, i parlarem de l'estrella de la mort i la seva relació amb l'economia. No sé on ens portarà això, perquè això va ser idea d'en Marc, que per cert el tornarem a tenir aquí, el Ludo, i la resta de col·laboradors habituals del programa. Recordeu, José Cabré, l'estrella de la mort i la seva relació amb l'economia. No, no em sona de res, eh? Gràcies a tots per la vostra atenció, gràcies sobretot Marc Morera, Javi Moreno, per tenir aquí avui un programa realment tranquil, ple de contingut i relaxat. I això, envieu-nos propostes, comentaris, suggeriments, idees i tot el que vulgueu a programamossegalapoma.cat, a seguir-nos a Twitter @mossegalapoma o a Facebook @mossegalapoma.